Radio Ramblas.
Benvinguts i benvingudes a Sons de Festes, el magazín de cultura popular i tradicional de Ciutat Vella.
Hola a tothom, són les 5 i 2 minuts. Comencem el quart programa de Sons de Festes. Una tarda més, emetem el programa en directe des del quiosc de Ràdio Rambles, situat a les Rambles de Barcelona, just davant del Palau de la Virreina, on, per si no ho sabíeu, és el lloc on es troben les oficines de l'ICUB, l'Institut de Cultura de Barcelona. Ens agradaria remarcar que el quiosc en el qual ens trobem no està insonoritzat i per aquest motiu tenim de fons l'ambient que es viu en aquesta artèria de Barcelona i que li dona un toc especial al programa. Bé, per aquelles persones que ens escolteu per primera vegada i per aquelles que ja ens heu escoltat alguna vegada, recordar-vos que Sons de Festes és el programa de Ràdio Rambles on, un cop al mes, es parla de cultura popular i tradicions que es viuen al districte de Ciutat Vella i de les activitats que ofereix la Casa dels Entremesos, que és la seu social d'unes quantes colles que estan adherides a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella i les quals anem coneixent a fons, programa rere programa. Amb Sons de Festes us apropem durant 45 minuts persones relacionades amb el món de la cultura popular de Ciutat Vella, història, curiositats i l'agenda de les festes i activitats de cultura popular perquè ho puguis gaudir en persona, com l'exposició permanent de gegants i bestiari que hi ha a la Casa dels Entremesos, que, per si no ho sabíeu, està situada a la plaça de les Beates número 2, una placeta molt petita entre la catedral, el mercat de Santa Caterina i el Palau de la Música. Recordar-vos que l'accés a la Casa dels Entremesos és gratuït i es pot visitar els matins i les tardes de dimarts a diumenge. Per continuar, podem fer un petit resum del que vam estar parlant en l'últim Sons de Festes. Agnès, explica'ns una mica.
Doncs per fer una mica de memòria, en el programa que vam emetre el passat 8 d'octubre vam recordar les festes i els actes de cultura popular que havíem viscut durant l'estiu i concretament durant els mesos d'agost i setembre. Si recordeu, també vam fer una breu repassada dels continguts dels programes que vam fer durant la primera temporada. També vam entrevistar a Carme Tomàs i a la Maria Tienza, presidenta i vicepresidenta de la Colla dels Gegants de la Barceloneta, per conèixer el Pere i la Carmeta, els nous gegants infantils d'aquesta colla. A la secció musical vam descobrir una mica més sobre el galop de la Mercè, la cançó i un acte que enguany estava de celebració. Tampoc va faltar l'agenda dels últims dies, on l'entrevista d'aquesta secció la vam fer a l'Anna Cerdan, cap de colla dels Falcons de Barcelona, que feia poc celebraven la dia de la colla i les 500 actuacions de la seva història. I com tampoc va faltar el nostre petit debat per tancar el programa ple de cultura popular i les nostres opinions. Després d'aquest petit repàs que hem fet dels programes anteriors, centrem-nos ja en la propera secció.
Aquesta tarda us volem apropar a una exposició que ja fa dies que podeu veure a la Casa dels Entremesos i que us recomanem molt si encara no heu tingut l'oportunitat de veure-la. Ella es diu, bueno, aquesta exposició es diu Anunciant la Mercè i és el recull de cartells de la Festa Major de Barcelona que va des de 1951 fins a l'actualitat, el 2021, i que té dos cartells dels anys 1892 i 1902, i uns altres dos que en el seu moment van ser censurats. Per parlar d'aquesta exposició produïda per la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella, la primera entrevista d'avui no la farem a cap colla de les 15 entitats adherides, sinó que la farem a la pròpia federació com a organitzadora de l'exposició i responsable de difondre, documentar i arxivar tot allò relacionat amb la cultura popular i tradicional catalana, en general i sobretot de la Barcelona Vella. Per poder conèixer una mica més a fons quines activitats fa la Federació i també com a responsables d'organitzar festivitats com el Corpus, Santa Eulàlia o la Mercè, doncs això, tenim al telèfon el Nico Alonso, comissari de l'exposició anunciant la Mercè, amb qui aprofitem per saber una mica més sobre l'exposició de cartells de la Mercè. Bona tarda, Nico, i benvinguts a Sons de Festa.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres per comptar.
Gràcies a tu. Explica'ns, a veure, com pot veure el públic anunciant la Mercè als cartells de la Festa Major de Barcelona?
Mira, l'exposició la vam inaugurar, de fet, poc abans de la Mercè, i en aquell moment va ser tot un... Bueno, va causar furor, no? Perquè és una exposició única que no s'havia fet fins ara i que realment... la gent, hi ha molta gent seguidora dels cartells de la imatge de la Mercè i allà els poden veure tots els recents, des de l'any 51, com bé deies i com diu el títol de l'exposició, i d'abans alguns cartells puntuals com aquests del 1902 i el del segle XIX, que de fet són unes obres que, per qui no les hagi vist encara, són molt diferents que les que estem acostumats ara a veure.
I com us va sorgir l'idea aquesta de fer l'exposició?
La idea, de fet, sorgeix arran d'un grup de treball que hi havia a la federació, sobretot l'Oriol Mestres i l'Agnès Bartolomé, que eren fans o que col·leccionen o ajuden a ampliar la col·lecció de cartells a la Casa dels Entremesos i a la federació de les festivitats de la ciutat, sobretot Santa Eulàlia i la Mercè. I ja feia un temps que n'havíem anat parlant i ens havíem, durant el confinament, no?, ens havíem posat una mica a treballar sobre què és el que teníem, el que faltava. I, bueno, sobretot la feina d'ells dos, però també d'altres com la Montserrat Garric o el Manel Terrón, que vaja, ens hem posat a treballar conjuntament i a poder aconseguir aquesta exposició, que va sorgir això del confinament, del recull aquest de cartells que té la federació i que ara ha vist la llum amb aquesta exposició.
I teniu algun, bueno, hi ha algun cartell que vulguis destacar?
Jo destacaria sobretot els censurats, primera perquè sí, són molt, molt icònics, sobretot perquè no els ha vist ningú. Ara sí, però bueno, jo sóc el primer que no els havia vist fins llavors. I vaja, perquè amaguen tota una història que avui dia, bueno, avui dia, fa 10 anys encara se censuraven els cartells de la Mercè. A banda d'això, evidentment, tothom té el seu cartell preferit, els que hi surten elements de cultura popular, doncs, destaquen, no?, almenys pels que ens estimem les tradicions, però vaja, que segur que tothom en té de preferits perquè n'hi ha de tots els gustos.
I teniu algun projecte més semblant a curt termini?
Sí.
Que ens puguis avançar?
Sí, la idea, com deia, això va començar per el recull de cartells de la Mercè de Santa Eulàlia que té la federació.
Sí.
I la idea és precisament continuar algun dia amb la Mercè, amb tot el que seria marxandatge, imatge d'altres cartells, perquè no només hi ha el cartell oficial, sinó que per la Mercè hi ha hagut cartells, i hi ha encara avui, cartells temàtics del Ball de Gegants, del Correfoc, dels esports, bueno, una diversitat de cartells. I la idea també algun dia seria fer un recull de tots els cartells de Santa Eulàlia i ensenyar-los públicament.
I ara explica'ns, la federació, a part del projecte de la Casa dels Entremesos, quins altres projectes més té?
Bueno, això donaria per una entrevista sencera.
Sí, això realment.
Però, la federació, vaja, és això, una agrupació de colles, no?, de cultura popular de Ciutat Vella, i de fet la seva activitat és, abans de la pròpia Casa dels Entremesos, ja es tenia lloc durant tot l'any, des de la programació de les festes pròpies i les activitats com serien Santa Eulàlia, el Corpus o la Mercè, fins a la gestió de figures que gestiona la federació, com els gegants de la Casa de la Caritat o la gegantona Laia. I, i també la recuperació del bestiar històric, de la carassa de Nadal i les seves activitats a la Fira de Santa Llúcia, que d'això la tindrem ben aviat per aquí. I, vaja, és tot agafar el cicle festiu i treballar-lo, que és el que ha fet la Federació durant tots aquests anys.
Doncs moltíssimes gràcies, Nico, per aquesta entrevista, i us animem a tots a venir a la Casa dels Entremesos a veure l'exposició, si encara no ho heu fet.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Nico.
Gràcies, una abraçada.
L'apartat musical d'avui està molt relacionat amb el Palau de la Virreina. Abans us comentàvem que les retransmissions de sons de festes les fem des d'un quiosc de la Rambla just davant d'aquest espectacular edifici. I avui parlarem de les cançons que acompanyen els entremesos que estan exposats a la vitrina dels baixos de la Virreina i que podeu venir a visitar cada dia. Si ens seguiu a les xarxes socials, haureu vist que aquests darrers dies vam llançar una pregunta per saber quina cançó dels entremesos exposats a la vitrina voleu escoltar durant el programa d'avui. Les opcions a escollir eren totes les cançons, que són les de la gegantona Laia, els gegants del Carnaval de Barcelona, l'Àliga de Barcelona i els gegants de la ciutat. Abans de saber el resultat de les votacions, anem a descobrir una mica més sobre la música i els entremesos protagonistes de la secció d'avui. Comencem amb la gegantona Laia, que va estrenar el ball i la coreografia l'any 2004, fruit d'un concurs de música. La dolça melodia, infantil, alegre i ceremoniosa, és obra de Janer Salicru i l'interpreta una cobla infantil de flabiols i violins singular i excepcional que només s'aplega per fer ballar l'àliga. La idea de donar un ball propi en Rodanxó i la Rodanxona sorgeix a principis del segle XXI, quan la caparella recupera la funció de presidir els actes del Carnaval barceloní. En aquest moment es va convocar un altre concurs per crear els balls propis de les dues parelles dels gegants de la Casa de la Caritat. La peça guanyadora dels gegants de Carnaval va ser obra de Daniel Carbonell i la coreografia la va fer uns anys després la Montserrat Garric.
La Liga de Barcelona és la figura festiva més important de la ciutat i ja la trobem documentada des de 1399. El seu repertori musical és ric i variat i el seu ball actual recuperat l'any 1992 i coreografiat per Montserrat Garric és una antiga melodia del 1756 que es va trobar a l'Arxiu Parroquial del Pi, coneguda com a ball per a la Liga de Barcelona. A més, també compta amb un altre ball compost per Carlos Santos, creat especialment per a ella, i amb una suite amb tres moviments, Marxa, Pavana i Giga, composta per Jesús Ventura i estrenada l'any 2015.
Dels gegants de la ciutat no tenim coneixement que haguessin tingut un ball propi, quina paraula més complicada. Vaja, que no teníem coneixement que tinguessin un ball propi fins l'any 1994, que va ser l'any de l'estrena. La melodia dels gegants de la ciutat és de Xavier Muixenc i la va coreografiar Jordi Vallverdú, membre de la colla dels gegants de la ciutat.
Aquesta paraula, que al món dels esbarts la diem molt, ens passa, eh? El que t'ha passat.
Coreografia, coreografia. Mai havia conjugat així aquest verb.
Vinga, va, i anem amb la votació. Veu ser 150 persones les que veu participar. I de menys a menys vots, la gegantona Laia va obtenir 15 vots per la seva melodia, 21 van ser per la del Ball dels Gegants de Carnaval, el Ball de l'Àliga va obtenir 43 vots i la guanyadora de la secció musical d'avui, amb 75 vots, gairebé va arrasar, és la melodia dels gegants de la ciutat. Escoltem-la.
Thank you. Durant les festes de la Mercè, el ball s'executa protocolàriament durant el toc d'inici, després del pregó a la plaça Sant Jaume. En el matí de Festa Major, el seguici d'autoritats també a la plaça de Sant Jaume i com a tancament de la cavalcada de la Mercè, el 24 de setembre a la tarda. Per les festes de Santa Eulàlia es balla a la plaça de Sant Jaume, el diumenge quan es fa el seguici de Santa Eulàlia. Al llarg de l'any, el ball també pot ser vist en altres ocasions, sobretot en festes majors on la parella barcelonina sigui convidada. El ball explica una història en tres parts i amb el següent fil conductor. A la primera part, que és l'anomenada de coneixença o d'arribada, representa que la geganta arriba pel carrer de la ciutat, quan el ball s'executa a la plaça de Sant Jaume, i coneix el gegant, amb qui bescanvia salutacions. La segona és coneguda com la part del festeig. En una successió de voltes alternades, el gegant i la geganta estableixen una mena de galanteig. La tercera i última és una corranda força moguda que convida a pica de mans en què els gegants celebren la seva estimació en una gran festa. Durant segles, l'acompanyament tradicional dels gegants de la ciutat ha estat el flabiol i el tamborí, però a les festes de la Mercè del 2009 es va presentar una formació oficial que avui dia acompanya els gegants de la ciutat, els perdigots, una cobla formada de flabiols i fiscorn.
I ara és el torn d'obrir les agendes perquè us portem un reguitzell d'activitats. Comencem per demà, 13 d'octubre. A 11:15 podeu anar a moure una mica el cos al Tastet de Danses, un espai per a infants i les seves famílies on aprendran alguns dels balls més tradicionals. Tot seguit, a 11:00 i 12:00 podreu gaudir de la funció de titelles al restaurant d'en Cucut, a càrrec de la companyia de titelles Vergés. Si encara no teniu la vostra entrada, afanyeu-vos a reservar-la al nostre web, que us el recordem, www.lacasadelsentremesos.cat. Estigueu ben atents perquè en queden ben poques.
I diumenge 14 de novembre a 6:00, al Teatre de Sarrià, l'Esbar Català de Dansaires ofereix l'espectacle A Plaça. Per conèixer una mica més aquest recull de danses, parlem amb l'Anna Vigues, directora del cos de dansa de l'Esbar Català. Bona tarda, Anna, i benvinguda a Sons de Festes.
Hola, bona tarda.
A veure, ens podries explicar què és A Plaça?
Mira, A Plaça és un espectacle de dansa tradicional que el van crear uns dansaires de l'Esbar, bueno, uns amics de l'Esbar, 5 persones del cos de dansa, que tenien un neguit perquè volien fer alguna cosa més que no fos ballar el que sempre estem fent, les ballades típiques que fem cada any, sigui Santa Eulàlia, la Mercè, cavallets, bastons. Llavors van decidir que volien fer un espectacle amb tot això i englobar-ho. Llavors ells diuen, i així ho expliquen, que estaven sentats en un sofà i van començar a parlar-ne, què podem fer, total, que van desenvolupar un projecte engrescador per a tothom. Ens el van presentar a la junta directiva de l'Esbar i ens vam llançar a la piscina. I bueno, el vam estrenar, si no recordo malament, a l'abril del 2019 i l'havíem de rodar, però la pandèmia ens va aturar a tots. I ara el tornem a fer aquest diumenge al Teatre d'Horta. El tornem a fer i estem encantats de poder-lo tornar a...
Aquest diumenge és el Teatre d'Horta.
Aquest diumenge és Horta.
M'he equivocat, perdoneu.
No passa res, tranquil. Aquest diumenge és a Horta. A Horta a 6:00 PM.
Clar, llavors el pròxim, no?
El pròxim, que és el 27 de novembre, és a Sarrià.
Ah, val.
Sí.
Molt bé. I ara recapitulem una mica. A veure, explica'ns qui sou l'Esbar Català de Dansaires.
Mira, l'Esbar Català de Dansaires és una entitat que es va fundar el 8 de juliol del 1908. Pel fundador fou el Rafael Tudó i Duran. L'entitat està dedicada sempre a la recopilació, investigació i i ballar les danses tal com en, les recollien en cada moment. Està formada per tres grups de dansa, que són els més petitons, els infantils, que són de 4 a 10 anys, els juvenils, que estan de 10 a 14, i el cos de dansa, que és de 14 fins que en tinguin ganes, o el seu cos aguanti. Després també tenim la biblioteca de l'Esbart Català de Dansaires, que la biblioteca la va crear a l'any 1900, bueno, l'arxiu de dansa el va crear el 1941 l'Aureli Campmany, que fos soci i director de l'Esbart Català de Dansaires, i també tenim la biblioteca que la va començar a muntar el 1926 Joan Amades, que fou president de l'entitat. L'arxiu i la biblioteca de l'Esbart és viva, perquè sempre que ens arriben documentacions doncs l'anem sumant i cada vegada és més gran. Tenim un arxiu ben bé de 2.000 danses i que sí que podem dir és que ja que doneu veu, que aquesta biblioteca és oberta, que tothom la pot visitar, sempre amb cita prèvia. És una biblioteca privada i, per tant, no estem oberts al públic, però vull dir que tothom la pot anar a visitar i consultar qualsevol cosa que pugui ser de dansa. Després també tenim un premi que es diu Rafael Tudó, que és un homenatge al nostre fundador, que fem cada 5 anys. Aquest premi està encarat en publicar treballs inèdits que a vegades la gent hem treballat i els tenim tancats en un calaix i el que volem és que surtin a la llum, no? Llavors, de cada 5 anys més o menys, depèn de les situacions, convoquem aquest concurs. Llavors, el premi d'aquest concurs és publicar aquest estudi de dansa. I això ho fem cada 5 anys, més o menys. També tenim el que en diem el Ball dels Divendres, que és una activitat per gent que vulgui ballar però sense cap constància. O sigui, no és una secció com els infantils, juvenils i cos de dansa, que sí que assegen periòdicament, sinó que això és, en principi, és els divendres perquè la gent pugui venir a gaudir. I bueno, és una manera també de fer amistat. Ara la tenim aturadeta, perquè clar, amb la pandèmia no podem, però la nostra idea és de cara al trimestre que ve poder tornar-la a engegar.
I ara, igual que li he preguntat al Nico, també te l'he de fer tu aquesta pregunta. A part de la plaça, un cop hagueu fet la segona actuació,
sí,
teniu algun projecte, activitat o de cara a 2022?
Bueno, de cara al 2022 i 2023 tenim algun projecte, però està tot molt a les beceroles, per tant, poc us puc explicar. Evidentment és de dansa i serà potser una mica com la plaça, però igual canviarà alguna cosa a nivell musical. Però no us puc avançar res més perquè està tot molt... A la pandèmia ens té una mica aturadets a tots.
Doncs estarem molt alerta.
Bernat, ja saps a quin teatre has d'anar aquest diumenge?
Sí, aquest diumenge he d'anar a Horta.
Sí, senyor.
I el 28, no, és que a més tinc entrades.
Ah. Per això li dic, perquè se'n recordi.
Sí, a Horta. I llavors el 27 a Sarrià.
A Sarrià. Aquest any és el Lluïsos d'Horta, que està, si no m'equivoco, al carrer Feliu i Codina. I al Teatre de Sarrià, un moment que porto la xuleta, el Teatre de Sarrià està al carrer Pare Miquel de Sarrià. Mm. Per tant, ja teniu les adreces i espero poder-vos saludar.
Oh, i tant. Jo tinc un dubte, tinc curiositat, més que dubte. No és concretament de l'espectacle a plaça, però sí que has comentat el tema de la biblioteca,
sí,
no? Aquest arxiu privat que teniu. De quina manera es pot fer la reserva per visitar-lo? Seria a la Casa dels Entremesos o...?
Bueno, tenim el telèfon de l'entitat i més que res, jo penso que ho podeu fer a través de la web de l'Esbart, que és www.esbartcatalà.org. I allà ja el podeu sol·licitar-ho. I si no, per telèfon. Hi ha contestador automàtic, que el telèfon és el...
93 412 5111.
Molt bé, més. I si deixeu un missatge, perquè evidentment no hi som, doncs us contestarem. I si no, evidentment, a la Casa dels Entremesos, que l'Agnès ens passarà el parte i nosaltres els donarem dia i hora. per poder-la visitar.
Estic molt contenta de no haver sigut jo la que parlava de l'esbar avui, eh?
Veus que bé?
Perquè els pobres sempre estic molt matxacats i avui no he sigut jo.
Molt bé. I tant, i tant. Jo estic encantada d'haver vingut aquí a explicar-vos-ho tot.
I nosaltres, quanta més gent passi, millor, en veritat, perquè doncs, les persones que ens escolten, que vegin, doncs, que hi ha gent, molta gent darrere.
A l'Esbar encara no li havíem dedicat allò un programa.
Correcte.
Doncs mal fet. que no sigui l'últim, perquè coses en fem moltes.
Això ho comentàvem, que la nostra intenció també és acabar parlant
de les 14.
Les entitats que formen la federació. Llavors sí que ho tenim així estructurat, no? Que mínim els programes, no, que fem mínim dues entitats, no? Una com a entitat de la federació adherida, i dins de l'agenda també aprofitem i doncs, depenent del que trobem interessant destacar, que en aquest cas ha sigut l'espectacle Plaça, doncs hem aprofitat i llavors diem, doncs aquí estem també, a part de difondre la cultura i tot, també és sobretot que les colles puguin tenir veu. I
de totes formes també vau parlar de l'Esbar, perquè vau parlar del galop de la Mercè.
Exacte.
Per tant, molt bé, vull dir que feu una bona feina. Moltes gràcies per donar-nos veus.
Gràcies, i ens veiem diumenge.
Sí.
Bueno, l'Anna i jo d'aquí un rato, l'assaig,
sí.
però amb la resta el diumenge.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per haver vingut i aquesta explicació de l'Esbar. I us animem a tots els oients que ens esteu escoltant doncs, a reservar entrades per aquest diumenge a veure a Plaça. I doncs bé, seguim amb l'agenda del que queda del mes i de principis de desembre.
I abans de continuar també dir-te, Anna, que et convidem a que et quedis aquesta estona que queda fins al final.
Molt bé.
Perquè bé, després de l'agenda acabarem d'escoltar també les cançons de la vitrina, no? D'aquestes cançons que hem preguntat per Instagram. Doncs també podrem fer un tastet, no? Perquè aquelles persones que hagin votat i ens estiguin escoltant també puguin sentir aquestes cançons de les quals hem parlat avui. Així que
pues em quedo.
En una estoneta tornem a estar amb tu, Anna.
Gràcies.
I seguim amb l'agenda el dissabte 20 i 27 de novembre al matí. Aula de sardanes. Vine a la Casa dels Entremesos a aprendre un dels balls més característics de Catalunya de la mà de la colla sardanista Iris. Finalment, dissabte 27 al matí i diumenge 28, no us perdeu la primera sortida de la carassa de Nadal, per la Fira de Santa Llúcia. I dijous 2 de desembre, al vespre, la inauguració del Nadal a la Casa dels Entremesos, amb l'encesa de l'enllumenat de la façana, amb la inauguració del pessebre popular i humorístic de la Casa dels Entremesos, la mostra de diorames de pessebre de l'Escola Taller de Pessebres de Barcelona i de l'exposició Boig pels pessebres, col·lecció de naixements i coves de Juan Pérez Iniesta i Jan Pérez Caballero. Doncs aquesta cançó que estem sentint és la cançó de la gegantona Laia.
És una... Bueno, de totes les que hi havia, jo no vaig votar aquesta. Jo vaig votar...
Digues, ja no, a veure. Doncs
ja no, pues mira que eres partidària de que guanyes aquesta.
Ja.
Que a mi m'ho va dir, no votis l'Àliga.
Però vaig votar els gegantons de Carnaval. Però aquestes dues m'agraden molt, els gegants de Carnaval. I la gegantona Laia, perquè, bueno, per mi té d'especial que només els veiem uns dies a l'any. Així com, en canvi, els gegants de la ciutat, com heu dit, els veiem tres vegades a la Mercè, una de Santa Eulàlia i una mica més, i a l'Àliga, tres quarts del mateix, doncs a mi em feia il·lusió que guanyés la Laia o el Rodanxó i la Rodanxona, perquè són músiques que no estem tan acostumats a escoltar, perquè, com he dit, la Laia balla dues vegades o tres per Santa Eulàlia, i el Rodanxó i la Rodanxona normalment fan el seu ball el dijous gras a l'arribo del Carnaval. I aquestes eren les meves opcions.
I a sobre també és que és una cançó molt peculiar, perquè, com hem dit abans, està tocada per flabiols i violins.
I són nens
i nenes que toquen doncs allà a l'escenari, que s'han après la cançó, sí. I bueno, i veure canalla allà tocant violins i flabiols...
Té molt mèrit, perquè sí. Quan fem el seguici de Santa Eulàlia, van acompanyar, caminen i toquen el violí i el flabiol mentre fem la cercavila. i que els grallers ja estan molt acostumats, però els violinistes no crec que estiguin tan acostumats a anar de cercavila.
I una cosa, clar, hem dit flabiols i violins, però clar, la percussió, clar, suposo que quan diem flabiols, no hi ha com una percussió de fons, clar, quan diem flabiol, no, és gairebé sempre, no? És flabiol amb tamborí incorporat, no? Sí.
També porten, a part del tamborí, porten timbals grandets, no són, sobretot el tamborí és més per una cosa de sardana, però quan van així pel carrer, crec, si no m'equivoco,
que
són...
No t'equivoques, que tu vens de casa de flabiols.
Porten un timbal més grandet. Vull dir, el so ja es nota que no és de tamborí petitet, sinó
que... Sí, té un so com més... Ressona més i una mica més greu,
no? Sí, sí,
sí. I llavors, clar, ho volia comentar perquè, clar, potser alguna persona que ens està escoltant i diu, ui, però s'escolten cops i què ho fan, amb el violí? Ho fan... Però no, és per això, perquè el flabiol, qui toca el flabiol, acompanya sempre un tamborí, no?
Sí, normalment els flabiolaires toquen dos instruments, el flabiol i el timbal o el tamborí.
N'escoltem un altre?
Vinga, a veure, la següent. Quina escoltem?
Això, els tècnics.
A veure, sorpresa. Primer que l'esbrini.
Ah, ja sé què és.
El rodanxó i la rodanxona.
M'ha escoltat una mica,
Jo per descart.
Sí, jo l'inici també.
L'inici de l'àliga.
Sí, l'inici de l'àliga.
Ui, sí, s'assembla molt a l'àliga.
Sí, bueno, perquè són, és gralles i timbal. Però a més, aquest ball, el Daniel Carbonell, té com també com dos parts. Aquesta part que és més cerimoniosa, que és la que estem escoltant ara, i la meitat del ball és una corranda, i els gegants, a part de que es mouen més i fan canvis de lloc, veieu aquí, que és, és una mica més alegre.
I més de carnaval.
Ah, això no va
dir. Sí, és festa. Sí. Això, a veure, ho podem escoltar una mica més fort? Aviam.
I els últims arribos de carnaval s'han fet aquí davant, també. Aquí davant de la...
Virreina.
De la Virreina, sí. El rodanxó i la rodanxona els hi quedava a prop de casa. Sortien a davant el trosset de vorera que hi ha i feien el ball.
Doncs si us dic la veritat, no sóc conscient d'haver-lo sentit mai, eh?
No.
Podem...
Clar, és que sí. Se sent poc.
Doncs... Podeu dir el que vulgueu, però ho haig de reconèixer.
Jo també l'he sentit poc, perquè clar, és allò, has de venir a l'arribo per veure'l.
Sí.
A no ser que surtin així extraordinàriament.
Exactament. Sí, però... sí. Hauré d'anar a l'arribo. Vaig participar una vegada a un arribo, em sembla. Va, participar o veure'l. Pues queda molt lluny, queda molt lluny.
I bueno, va, com anècdota, explicar-vos... perquè el David segur que no ho sap i us ho podem explicar, que tant els gegants del Corpus com els gegants del Carnaval, que són els gegants de la Casa de Caritat, ja ho direm demà, els porten geganters i geganteres de les colles de la Federació. I si alguna persona d'alguna altra entitat que no és gegantera també s'anima a portar-lo, doncs a la Federació sempre és benvingut. I et veig portant gegants, l'arribo que ve.
Bueno, pràctica en tinc, ho vam comentar en algun programa anterior, que també he estat dins del món geganter, tot i ara està el món de les construccions humanes. I sí, jo de tant en tant m'ho plantejo, de poder anar a donar un cop de mà. I sabeu què? També tinc com una espineta que crec que l'acabaré fent, que m'agradaria portar gegants de la ciutat, perquè sí. Sí, és un desig que és com el meu somni dins de la cultura popular. I sí, perquè tot i haver estat amb els gegants del Pi i estimar-me molt la colla i les figures de la colla, amb gegants de la ciutat també, no sé, tinc com una relació especial. Suposo que l'haver estat viscut, néixer i haver viscut sempre a Barcelona, doncs tinc també, i estar involucrat en el món de la cultura popular fa que tingui aquest desig, no? Però bueno, si voleu podem... sentir la següent cançó.
L'última? I la més esperada pel Bernat?
La que ha quedat en segona posició. Ja només l'inici i posa els pèls de punta.
Galina de piel.
Sí. El Bernat perquè el tenim assegut aquí, perquè si no s'hagués posat al mig de la Rambla a fer el ball de l'àliga.
Se m'han van els peus, sí.
No sé, a la Liga jo l'he vist més. Clar, també hem dit que ha sortit més, no? Participa en més llocs. Però sobretot a mi m'ha impactat molt. Si ja la cançó transmet molta energia, no? És molt solemne. El ball que també ho acompanya fa que sigui super cerimoniós tot. Però veure el ball de l'Àliga amb aquesta música dins d'una església, tinguis les creences que tinguis, eh? Però aquest ball amb la ressonància que tenen les esglésies i, no sé, es crea una energia allà...
I has vingut pels protocols de l'Àliga al febrer a Santa Maria del Mar a veure'n?
No. Doncs... No, he vist algun vídeo per Instagram, això sí.
Doncs...
Què dius, Bernat, d'aquest ball?
Ah, no, que l'estava dient que ha de venir als protocols a veure'ns a Santa Maria del Mar. Perquè...
El febrer, no? El febrer,
el febrer, sí, no, per això, perquè la veuràs dintre d'una església i és el moment més solemne de Santa Eulàlia i que és molt bonic, la veritat. Si no
què et vols que et digui, el Bernat,
sí.
De l'Àliga?
Sí.
Home, és cert, perquè jo que no sóc del món dels gegants ni del bestiari, bueno, només pels cavallets, és impressionant. És impressionant sentir-ho. Realment és així. Mm.
I que fa molt la música.
Sí.
És molt bona aquesta música.
Sí.
Però totes queden bé, perquè abans hem sentit els gegants de la ciutat amb una formació musical que us he dit que jo no l'havia sentit mai, que eren, crec que només eren gralles i timbals, i també queda bé, perquè són músiques, o els cavallets, quan sortim a vegades anem amb flabiol, podem anar amb copla de tres quartans, o podem amb els ministres del camí ral, que tot ho engrandeixen i tot ho fan bonic, sigui el ball que sigui. Però que són melodies, que o perquè ens encanten i això, que també podria ser, però que totes les formacions musicals amb què les acostumem a sentir... els hi queden bé.
Doncs, clar, la cançó guanyadora ja l'hem sentit, sí. Els gegants de la ciutat. Només recordar-vos, ja que hem parlat també dels entremesos, no? De les figures que hi ha exposades a la vitrina del Palau de la Virreina, dir-vos que aquesta exposició, és una mini-exposició, és com una vitrina, quasi un armari gegant, que hi caben sis peces.
Un armari gegant, que hi caben gegants.
Que està tot allà posat.
Exacte, hi ha, doncs, llavors són cinc peces humanes i un animal.
Sí, exacte.
En total són sis peces que podeu trobar. Diré el...
I que, bueno, per allà darrere també estan els capgrossos macers.
Amagats,
exacte.
O sigui, hi ha de tot, bestiari,
l'Àliga... I que es pot visitar, dic de memòria, de dimarts a diumenge, com la Casa dels Entremesos.
A la Rambla...
I no tanquen al migdia, llavors. Això, clar, a la Rambla, al Palau de la Virreina, tocant per la banda de la plaça que està al Mercat del Born, diguéssim. Com es diu la plaça aquesta?
La Boqueria.
Vale. Disculpeu, he tingut un lapsus, la Boqueria. Boqueria. Volia anar ràpid i m'ha sortit Born.
Davant té la Rambla.
Era bo i... Perdoneu, això. A la part de darrere del Palau de la Virreina és una placeta que és on hi ha el mercat de pagès de la Boqueria. La Boqueria.
Bueno, avui ens hem confós tots. Jo sí, m'he confós amb la plaça, que he dit que era un lloc
no,
i no l'altre.
No, ho tenies mal escrit, per culpa meva. Bueno. I això que l'Anna em va dir...
I tu què balles? Encara t'equivocaràs tu.
Bueno, l'Agnès també s'ha equivocat, ha dit Àliga en lloc de l'Aia, jo ara m'equivoco amb això. Aquí,
bueno, segur que quan algú escolti aquesta entrevista també em dirà que m'he equivocat jo.
Jo escolto el Basté cada matí i també s'equivoca.
Per tant,
imagina't que ens equivoquéssim, menys que la gent professional que ha estudiat i s'hi dedica, no? Aquí l'important és passar-ho bé, nosaltres també, la gent que ens escolta també, que s'ho passi bé.
I que n'aprenguem.
I que vagi aprenent i així, que ens anem culturitzant també.
I us vull fer una pregunta. Els gegants que estan aquí a la Virreina, hi són sempre?
Sí, és fixa.
Sí. Eh?
A no ser que estiguin en un altre... Per exemple, la Laieta va estar exposada a la Casa dels Entremesos. Sí. A no ser que hi hagi algun acte, alguna exposició...
És fixa aquí. Ells sempre estan aquí.
Aquests aquí, sí. L'únic que l'Àliga també, com que hi ha una còpia, la podem trobar a dos llocs simultanis, com també passa amb els gegants del Pi.
Sí. I la Molassa.
Ara l'Àliga se'n va a Sant Climent, estarà tota la... Mira, aprofito per fer propaganda.
Din-don-din, propaganda. Vale, després... després jo dic una, que havia de fer publicitat també.
Anem amb l'Àliga a la Festa Major de Sant Climent de Llobregat, i ara estarà tota la setmana, aquesta propera setmana, exposada juntament amb el Seguici de Sant Climent com a convidada d'honor, perquè aquest any fa 1.500 anys, crec que ho dic bé, de la Fundació... O 1.050, bueno, mil i algo.
Més o menys.
De la Fundació de Sant Climent de Llobregat. Uh-huh. I bé, havíem d'anar-hi el 2000, bueno, abans de la pandèmia, però ho van retrasar. I doncs ara hi anirem i estarem exposats aquesta setmana. I després sortirem juntament amb el gegant Sant Climent, a convidats especials i tot això, el diumenge al matí.
Vale. Així que ara esperem. Li toca la publicitat.
I ara jo demano el torn de paraula perquè també ens hem aquí... Bueno, no ens hem equivocat, no? No, aquí no ens hem equivocat. Lo bueno se deja pel final. Bueno, que Falcons de Barcelona aquest diumenge al matí participa també a la festa major del Clot Camp de l'Arpa i bé, que també ens fa molta il·lusió després de tant de temps tornar a, al districte que en veritat ens va veure néixer i gràcies també a, al districte de Sant Martí, no? I concretament al barri del Clot, que és on vam començar els assajos i gràcies a això doncs ara mireu. Pues, ja fa 19 anys que Falcons existeixen. I
jo no puc fer publicitat perquè l'Anna ja l'ha fet per mi.
Exacte.
Penseu-hi, penseu-hi a plaça, al Teatre d'Horta, a les 6 de la tarda.
Diumenge.
El diumenge.
Vinga, sintonia de que acabem.
Adeu, que vagi molt bé, cuideu-vos.
Adeu.